És un plaer estar esta nit així amb tots vosaltres, benvolguts amigues i amics. El caliu de les cendres es cou el futur. Va escriure Purificació Mascarell a la presentació del llibre Memòria de la destrucció. Cada any, al caliu de les cendres ens ajuntem a Vila-real. Recordem per iniciativa cívica d'Associació Cultural Socarrats aquell malaurat 12 de gener de 1706. El Borbó es va massacrar a sang i foc i, com sempre m'agrada dir, tots els 12 de gener, per lo camí de mort he cercat vida, parafrasejant el nostre poeta Ausias Marc. La guerra de successió a la monarquia hispànica ha marcat decisivament la història contemporània de l'estat espanyol. És, en un cert sentit, tema de debat polític de lo que es va produir en aquell moment encara condiciona avui la nostra realitat present. No menys ho van fer les conseqüències del desenllaç d'aquella contesa. La raó la podeu trobar a 3 segles després els valencians i la guerra de successió, escrit pel socarrat major Joan Francesc Mira al monogràfic de la revista Font. Ens movem, escriu, entre el mite i la complexitat de la història, entre el record emocional de la repressió, el cruel cavaller d'Arsfeld, els morts de Vila-real, la destrucció de Xàtiva i el retrat invertit del primer rei Borbó, entre la memòria de la pèrdua d'esforç i l'arribada de militars i administradors castellans, entre la mort política del Regne de València i l'assimilació al Regne de Castella, entre la pèrdua del dret civil i la castellanització oficial a tots els efectes i, en definitiva, entre el final d'una història i el principi d'una altra. Ningú no dubta que per als valencians la guerra de successió va ser un episodi decisiu, el punt d'un abans i d'un després, el final d'una història pròpia i l'inici d'una història imposada. A la llum de la documentació dels arxius i prenent com a punt d'inflexió la crema de Vila-real del 12 de gener del 1706, tractaré d'explicar, en primer lloc, l'origen de l'ostracisme valencià entre el 1701 i el 1706, centrant-me en la correspondència del virrei de València amb el Consejo d'Estado i en el cas del clergat i la milícia de Vila-real. En segon lloc, com la crema de Vila-real es va justificar com a justo castigo i va servir per legitimar la deslealtat al Borbó com a crim d'heregia. En tercer lloc, i això és el més important, com Melchor de Macanaz proposa l'any 1708 repoblar per a reprimir a los dissidents de Vila-real, a exemple de Sant Felipe, a exemple de Xàtiva. Finalment, conclouré la meva exposició recordant les conseqüències que la repressió borbònica té a la societat valenciana actual. Una societat trencada, massegada per la corrupció, la incompetència dels polítics que es governen i, malauradament, acostumada a mentir i amagar la identitat per medrar. En el Regne de València, l'aport del govern borbònic per la dissidència ostracista era ja una realitat el 1701. Des de l'inici del conflicte internacional de la guerra de successió, les autoritats borbòniques van prendre mesures defensives per fer front no només a qualsevol hostilitat de les potències aliades, Anglaterra i Holanda, sobre el litoral valencià, sinó també a possibles conspiracions interiors. Un real document del 15 de febrer de 1701, tres dies abans de que a Madrid entrara el Borbó, el virrei de València, de manera reservada, donava instruccions al governador de les places portuàries per preparar la defensa. Un altre posterior ordenava tenir les milícies del regne preparades. Des d'aquestes dates abunden els informes sobre la infidelitat dels valencians al Borbó remeses pel virrei marquès de Villagarcía al Consell d'Aragó. En aquesta correspondència es succeeixen les acusacions de conjures austracistes com la que pesava contra el rector de Peníscola. Aquest, en particular de bona qualitat, s'havia conjurat amb la intenció de matar el governador de la plaça i lliurar la fortalesa a les armades d'Anglaterra i Holanda. I el virrei es mostrava sobretot preocupat per les activitats desenvolupades per la gente revoltosa, eclesiàsticos i seculares, que esparcen voces desahogades contra el gobierno. Els focus més actius on es produïren les primeres detencions se situaven a València, Alzira i, sobretot, a Vinaròs. I això ja a finals de 1701. Els franciscans despertaven tot tipus de suspicàcies entre les autoritats. Al desembre de 1701 es van enviar instruccions per procedir a la detenció de dos caputxins procedents d'Alemanya. Havien embarcat a Barcelona i podien desembarcar a la governació de Castelló. Un d'ells va ser detingut en desembarcar a Morvedre. El pare Tiburcio va ser empresonat al convent de Sant Pasqual. Era company del pare Xusa, confessor de la reina Mariana, i la seva estada al convent va avalotar a tota la congregació. I contó con la equicència de superiores que hacen caso omiso de les amonestacions que reciben. El caputxí va ser expulsat, és textual el que dic, de les Espanyes i conduït, empresonat, a Roma. A principis de 1702, els espies remesos en la informació que es troba al Consejo de Estado, i es diu així, espies, va o està recompleta d'advertències als prelats de les comunitats eclesiàstiques regulars, a l'arquebisbe de València i al vicari general, així com a desterraments col·lectius i empresonaments als presidis de Mahó i Eivissa d'aquells que hablaven con algun desahogo de lo perteneciente al gobierno. És el cas de mossèn Josep Blasco, vicari de Vila-real. El 1717 la Inquisició reobrirà la seva causa de l'any 1704, acusant-lo d'haver mantès disputes amb un mercader francès sobre la validesa de la penitència en termes de no obeir a qui es deia tenir autoritat sense tenir-la, referint-se al Borbó. A la primavera de 1704, durant una nova travessia de l'armada aliada per la costa valenciana, rumb a Barcelona, es va interceptar cartes de l'arxiduc Carles dirigides a diverses figures claus de la societat valenciana. Segons la correspondència del virrei, l'arribada de la flota va marcar la primera intervenció documentada de Joan Baptista Basset a terres valencianes, on va iniciar una ambiciosa campanya de captació en favor de la causa austracista. Des d'aquest moment, la campanya per guanyar adeptes a l'arxiduc es va intensificar, destacant especialment l'activitat de Francisco García de Ávila. Segons el virrei, aquest agent ha viciado en mucho los tres reinos, ofreciendo a los curas en nombre del príncipe obispados y a los seglares puestos y mercedes. Això generava desconfiança i temor entre les autoritats borbòniques que veien com el suport a la causa ostracista s'anava consolidant. A Vila Real es tenia constància de l'activitat clandestina d'alguns agents ostracistes destacats com Josep Zalón, Miguel Navarro, alferes de la companyia de cavalls de la milícia local i, sobretot, del doctor Pedro Cubero, tinent de vicari de l'Església Major. Mossèn Cubero, una figura respectada entre els seus feligresos, havia acollit a casa seva un desconegut que es creia que era un agent aliat. Aquest personatge misteriós va resultar ser Francisco García de Ávila, que era l'agent més important dels ostracistes, no sols per aquestes terres, sinó per València, Aragó i el sud de Catalunya. García de Ávila comptava amb la col·laboració de José Cubero, germà del mossèn, i de Jaume Ibáñez, dos agents de Vila-real que jugaren un paper clau en la difusió del suport a l'arxiduc. La proclamació de Carles III com a rei a Dénia, el 17 d'agost de 1705, va representar el primer gran triomf de l'ostracisme a la corona d'Aragó. I el virrei va reaccionar buscant el suport de teòlegos muy acreditados de ciència i consciència per invalidar la legalitat del nomenament de l'arxiduc com rei legítim e implantar una política de represàlies generalitzada. El 12 de setembre, José de Salazar va informar: se ha saqueado los lugares y puesto fuego a muchas casas. Dénia, tots sabeu que es va convertir en la plaça forta de l'ostracisme. Ben fortificada i amb una excel·lent comunicació marítima, la vila esdevingué un punt estratègic per l'aprovisionament i la comunicació amb la resta del país. La presa de Tortosa, a finals de setembre pels aliats, va incrementar els temors d'una sublevació generalitzada. El virrei advertí: viniéndose la sublevación corriendo tan desenfrenada, no será mucho trascienda de Cataluña a este reino, donde hallará materia tan dispuesta. Des de Dénia s'enviaren tropes i armes cap a Vinaròs. El 7 d'octubre, forces austracistes angleses i alemanyes, juntament amb miquelets catalans procedents de Tortosa, i això és l'important, i milícies proaustracistes del Maestrat i de la Plana, on hi havia monjos de Benifassà, i on estava la milícia de Vila-real, 250 homes, ocuparen Vinaròs i proclamaren Carles III com a rei. La governació de Castelló es trobava sota sospita constant d'infidelitat. A principis d'octubre de 1705, la situació havia arribat a tal extrem que al novembre els rumors recollits feien ressò d'una visita feta a Vila-real, Borriana i Almosora per Miquel Navarro i Jaume Piquer, batlle de Betxí, amb l'objectiu de captar voluntaris, cavalls, armes i que viures. Tant Navarro com Piquer, alferes i soldat de la companyia de milícies de Vila-real, eren considerats responsables que la milícia hagués pres partit per l'arxiduc i defensés Vinaròs i Tortosa. El novembre de 1705 es descobrí una conspiració a Castelló de la Plana, de la qual participaven el prior del convent de Sant Domènec de Tortosa, el comte Cifuentes, Mauro Ríos, nebot de Basset, Lledó, veí de Tortosa, Pedro de la Llave, mariner de Castelló, Carlos Limiñana, jurat de Cabanes, José Zalón, veí de Vila-real, i l'alferes de la companyia de cavalls de les milícies de Vila-real, Miquel Navarro. Una altra vegada, els dos personatges. El pla consistia en desembarcar 500 miquelets per prendre la ciutat de Castelló de la Plana, ocupar els passos d'Orpesa i, amb l'ajuda dels miquelets de Vinaròs, atacar les tropes del tinent general Manrique de Lara, que es trobava a Benicarló. El segon plan, embarcar des de Burriana, des del Grau de Burriana, als miquelets, dur-los als alfacs i des d'allí atacar Benicarló. Dels 33 pobles que formaven la governació de Castelló, 20 van contribuir a les milícies austracistes. Els intents del virrei per mobilitzar els indis del regne es van traduir en infructuoses peticions d'enviament de tropes i formació de milícies. La indecisió de les autoritats valencianes davant la indefensió del regne, la desconfiança provocada per la política repressiva borbònica i la consolidació de l'ostracisme a Catalunya van facilitar la presa de la capital del regne per Basset i Nebot, així com el nomenament de Carles III com a rei successivament a Dénia, Oliva, Gandia, Llàtiva, Alzira, Sueca i, finalment, el 16 de desembre de 1705 a la ciutat de València. Dos dies després, Sor Maria Teresa de Jesús d'Agramunt, monja dominica del convent de Vila-real, escriu al dietari conventual: en el año 705, a 18 de diciembre, por varios sucesos de inquietudes que hubo en la villa, ocasionados de la vecindad de las guerras que la esperaban, fue forzoso admitir dentro del convento a unas señoras, así casadas como doncellas, que se quisieron refugiar aquí. Esto se hizo con parecer de personas doctas. Estuvieron tres días hasta que se sosegó algo esta tempestad, que las despedimos con toda cortesía. Cal pensar que la causa d'aquells successos d'inquietudes va ser el reconeixement de Carles III com a rei, així a Vila-real. Sabem que en aquests avalots es va empresonar els comerciants i tractats francesos establerts a Vila-real i que veïns botiflers com el notari Cosme Palanques van fugir. I ho sabem per el memorial que Palanques va presentar a l'Audiència de València el 1708, contant, i és interessant, que quan els enemigos ocuparon a Dénia, el marqués de Villagarcía, entonces virrey d'aquel reino, noticioso de la fidelidad del suplicante, le nombró justicia de dicha villa para que cuidase y atajase los sediciosos que se iban aumentando. Lo que ejecutó, prendiendo y castigando a muchos, hasta que por la pérdida de Valencia se sublevaron los de dicha villa y le suspendieron y quitaron la vara y aun quisieron matarle, por lo que abandonó su casa, mujer y cuatro hijos, con quienes los enemigos ejecutaron grandísimas hostilidades, hasta apedrearles y echarles de la villa, después de saquearles su casa. Junto con todos los registros y protocolos que tenía de su padre y propios de 20 años, que robaron y quemaron, en que le hicieron de mal pasados de 10.000 pesos. Y habiéndose agregado a las tropas que mandaba el conde de las Torres, sirvió bajo su mando hasta que por enfermo se retiró a la villa de Mora del reino de Aragón. Les autoritats borbòniques van creure la història de Palanques i tot i que no li van donar tot el que demanava, que era molt, demanava tot el que era propietat dels austracistes del poble, li van donar i el van recompensar amb 6.000 ducats. A nosaltres, d'aquesta història, ens interessa destacar que a Vila-real, abans del 12 de gener de 1706, hi havia almenys 59 llinatges austracistes que comprenen 170 veïns. Si fem cas al jutge de confiscacions borbònic i futur fiscal general del Consejo de Castilla, Melchor Rafael de Macanaz i considerem la població de Vila-real en 750 veïns, com ell va fer, els austracistes representaven un 22,66% del total de la població. Coneixem les prosopografies dels austracistes de Vila-real. Els seus cognoms apareixen a les llistes de represaliats els anys 1711, 1713 i 1715, a les partides de Mauleig, Miquelets, encara actives en la geografia valenciana a la dècada del 1720 i en les d'indultats o sospitosos de sedició dels anys 1724 i 1727. D'acord amb aquesta documentació, llevat de sis cognoms, tots són naturals i veïns de Vila-real. La majoria es guanyen la vida com llauradors i artesans, espardenyer, ferrer, rajoler, teixidor, i viuen als Ravals. Tot i que a la vila trobem un apotecari, advocats, notaris, preveres i rendistes com els Solers, que és la tercera gran fortuna de l'època d'aquest poble. El 12 de gener del 1706 van morir 48 veïns d'aquests llinatges. Per exemple, els Bellmunt van perdre sis familiars. Des del mateix gener del 1706, 37 austracistes de Vila-real passen a l'exèrcit aliat o a les partides de Miquelets. En repetides ocasions, 1708, 1711, 1715, a tots ells se'ls va declarar com a perseguidos i con confiscació de tots els seus bienes. L'estiu de 1710 es va procedir a detindre i desterrar a totes les mujeres de los rebeldes. Van ser empresonades als presidis de Peníscola, Morella i Segorbe. Quan als caps de família se'ls va indultar, a canvi d'allistar-se a l'exèrcit borbònic per sis anys, Belaire, Cotolí, Melià, Molina, Llopis, Ramon, Salvo, el reclutament militar forçós, leves de vagos i maleantes, quintes i la prestació del servici militar obligatori, reemplaçament anual de l'exèrcit obligatori des del 1770 per demostrar la lealtat a nostre senyor rei, serà una mesura emprada recurrentment fins l'any 2001. Tot i això, l'any 1726, signada la Pau de Viena, fi de la Guerra de Successió, a estos austracistes se'ls tildava amb l'estigma inesborrable de ser de los que tenían tomada la voz de la sedición en Catalunya. Amb un degoteig que s'allarga fins 1738, els austracistes van tornant a Vila-real. 19 se restituyen a su pàtria con passaporte d'indulto. 18 no presenta passaport ni indulto alguno. Tots ells desperten tot tipus de precaucions i reticències entre les autoritats borbòniques. La qual cosa va fer que personatges com Vicente Esteller i Miquel Galí decidiren passar a viure a Borriana, on eren desconeguts. I arribem al 12 de gener de 1706. Vila-real va ser incendiada i saquejada per l'exèrcit borbònic. Cristóbal de Moscoso i Montemayor, comte de les Torres, en el seu diari d'operacions justificava l'universal incendi i general escarmiento com un castigo justo. La seva estratègia de terra cremada, el bàrbaro rigor bèl·lico, segons ell, era l'únic remei per acabar amb la resistència austracista e implantar el control borbònico al Regne de València. I si algú dubta de si se va cremar o no Vila-real, en la Gaceta de Madrid del 26 de gener de 1706 es conta al detall com i per què es va cremar. D'acord amb el testimoni del comte de les Torres, la versió oficial de la crema de Vila-real publicada a la Gaceta de Madrid descriu els fets com un castigo. A la correspondència i informes del Consejo de Castilla, remesos a Felip V, es repeteix que la crema de Villarreal ha estat ejemplar i justo escarmiento. El conte de les Torres mateix escrivia que la crema era un castig necessari per corregir l'obstinada rebeldia. Aquest discurs va ser àmpliament repetit per historiadors borbònics com Vicente Bacallar, marquès de San Felipe, i José Manuel Miñana, convertint la crema en un exemple paradigmàtic del castig que mereixia la infidelitat al Borbó. D'altra banda, els cronistes austracistes com Pere Vicent Sabate i Domingo Brieu interpretaren la crema com una venjança premeditada per part del comte de les Torres pel fracàs del setge de Sant Mateu. Aquest punt de vista també es va popularitzar a les gacetes, la premsa de l'època, angleses, holandeses i portugueses. En totes elles es parla de Villarreal. I es parla en aquests termes: horrible massacre de Villarreal per su fidelitat austracista. Des del 1707, per la historiografia anglesa de la Guerra de Successió, encara avui s'ensenya a Oxford i a Cambridge, la crema de Villarreal és l'exemple recurrent de la brutalitat del conflicte i la repressió borbònica. Encara que alguns intents, com el de Bacallar, 1725, Isidro Planes i Luis Cebrián, 1898, o Heredia, 2023, han buscat relativitzar i inclús falsejar els fets i les responsabilitats de la crema de Villarreal, la majoria d'estudis coincideixen que aquesta destrucció no va ser circumstancial, sinó una estratègia deliberada per imposar per el terror el domini borbònic. Entre el 26 de desembre de 1705 i el 17 de gener de 1706, el mateix diari oficial del Comte de les Torres, enviat al Consejo de Castilla, es poden llegir les pàgines més sagnants de la Guerra de Successió a les comarques de Castelló: crema de Catí, matances de presoners a la Salzadella, destrucció de Borriol i la devastació de Villarreal. Aquestes accions s'enquadraven en una política de terror destinada a intimar i a desmolaritzar les poblacions que trobava al seu pas el conde de les Torres. Amb la crueldat de les accions, es buscava neutralitzar qualsevol resistència a l'avanç borbònic cap a València. En una carta justificativa d'aquesta estratègia militar de terra cremada, dirigida al rei Felip V, el conde de les Torres escriu: «La obstinación se ha castigado y todos recurren a la piedad del rey». Segons les cròniques oficials i la correspondència borbònica, Villarreal, un lugar de 800 vecinos, es considerava una plaça forta per les seves muralles i tanmateix el conde de les Torres estava convençut que la resistència seria mínima, ja que molts dels homes armats de la vila es trobaven al setge de Sant Mateu. Els informes que li havien donat els clergues de Villarreal, mossèn Tomàs Jordà i el doctor Montferrer, reforçaven aquesta idea. Es tenia el convenciment que els habitants desmoralitzats per les massacres i destruccions anteriors no oferirien cap tipus de resistència significativa. Aquesta confiança de la rendició va ser un factor clau que va conduir al conde de les Torres a llançar la seva ofensiva contra Villarreal. Però, al contrari de lo que preveia, la majoria dels habitants que van romandre es van organitzar per defensar-se carrer per carrer, casa per casa. I ja llegireu en tranquil·litat els fets, per no allargar massa, i anar a lo de més suc. Així només vos tinc que dir que de circumstancial la cosa no va tindre res en absolut. Es van desplegar, i ho diu l'autor dels fets, 5.000 soldats de les tropes comandades pels mariscals de camp Baltasar Hurtado de Amezaga i el baró de Winterfell, així com pels brigadiers Manuel Cello i Osorio i l'irlandès Daniel de Mahoní, per encercar Vila-real i ocupar els Ravals. Un cop se va fer això, que vindria a ser poc més o menys, la cronista del convent es consta tot el que va passar. Jo el que us he fet, que ho podreu llegir en tranquil·litat, és una geografia urbana del desastre de Vila-real. El convent de Sant Pasqual, on estava el comandament del conde de les Torres, la plaça del convent de Sant Pasqual, per on avançaven les tropes tocant a De Güello, i la plaça on mossèn Florian havia predicat sense cap tipus d'èxit. Hijos míos, ja sabeu que més filipino que jo no hi ha nadie, però on entra el sol, entra el rei. Sense èxit. Perquè l'important està en el mur de la vila, en el portal de Castelló, lloc històric, on la gent de Vila-real va tancar les portes al rei Borbó, no reconeixent-lo com senyor de la vila i dient públicament: no rendim la vila perquè Carles III, el nostre rei, no es ho ha demanat. I de qui sabem tot això? Sabem tot això de testimonis oficials i, sobretot, de testimonis directes dels fets. Un frare anònim va recollir el que avui diríem història oral dels successos de lo que va ocurrir a Vila-real i després ho va contar tot per escrit. Aquest relat va ser utilitzat pel franciscà Juan Bautista Inza per escriure el capítol 9 del seu Epítome Histórico de Vila-real, titulat Lastimoso Infortunio que padeció Vila-real en el año 1706. Aquest text seria posteriorment reproduït per autors locals com José Nebot, Lorenzo Nebot i Climent, mossèn Benito Traver i altres com Juan Antonio Balbás. La notícia del lastimoso suceso de la toma i quema de Vila-real es va difondre ràpidament. El mateix dia, a la ciutat de València, Vicente Ortí inclogué una carta sobre la crema de Vila-real al seu diari de lo sucedido. Encara que la carta original s'ha perdut, Ortí anota: el martes a 12 de enero 1706 fue lo de Vila-real, cuyo suceso se verá por la carta que copié. El testimoniatge es va estendre boca a orella. Mossèn Vicent Torralba, beneficiat de l'Església de Santa Catalina, recollí al seu dietari l'impacte que causa la notícia infausta de la desolació de Vila-real a la València de Carles III. Segons l'historiador austracista Castellví, fins i tot a la cort imperial de Viena van arribar múltiples relacions sobre la funesta suerte d'esta vila. El metge de la cort imperial, Domingo Briau, originari de Castelló de la Plana, a instàncies de Castellví, va recopilar i resumir les diverses relacions de la seva relació del lastimoso suceso de la toma i quema de Vila-real. Des del mateix 12 de gener de 1706 s'han escrit moltes pàgines contant amb tot luxe de detall com va ser l'entrada a sang i foc de les tropes borbòniques i el saqueig i la crema de la població. Insistisc, a partir de les narracions que fan el conde de les Torres, Priau, Inza, Bellvís, es pot conèixer al detall la geografia urbana dels fets. Us aconsello i us ho deixo com a curiositat que es llegeu per anar acurtant una mica. I per què tot això? El mateix autor dels fets, el conte de les Torres, cruament escriu: y viendo ensangrentado el éxito de esta empresa, porque de los texados y casas aún se defendían, por evitar que el saqueo fuese causa a perder más gente, mandé poner fuego en diferentes partes de la villa, tocando a retirarse. Y afigéis, todo reducido a cenizas. El mariscal de camp, baró de Winterfell, escribió al seu informe que habiendo querido enterrar los muertos de Villarreal, se fallaron 1530 y tantos. El baró conta en excés els morts dels dos bandos. Les xifres oficials dels morts que dona el conde de les Torres són 140 militars borbònics ferits i morts i més de 700 los muertos, sin los que en los texados y en las ruinas de las casas quedaron sepultados, siendo este lugar de 800 a 1000 vecinos. El metge Briau escriu: de los moradores, comprendida toda clase, murieron hasta 420. De las tropas, hasta 670. Aquest ball de xifres, la Junta en mesura d'inspector d'Hisenda, el jutge de confiscacions, Melchor de Macanaz, al seu informe al Consejo de Castilla. La villa de Villarreal tenía antes del incendio y ruina 750 vecinos y hoy tiene 448. Y de los 302 vecinos que han muerto y están hechos miqueletes, no hay quien dé razón a punto fijo de sus haciendas. Rebaixen el nombre de bismorts els testimonis orals recollits pel frare anònim de Villarreal, 272 morts, Minyana, més de 280, el frare portuguès austracista Domingo de Conceição, més de 200, i quan Inza conte els morts del libro alfabético de los muertos de esta villa que está en el archivo del reverendo clero, podrem saber que es van registrar al llibre de difunts 250 morts. El cronista mossèn Benito Traver, que també va consultar aquest document de l'arxiu parroquial avui desaparegut, va publicar una molt completa relació nomàstica de 253 veïns morts. Inza afegeix: después murieron muchos del susto y enfermedades producidas del fracaso que entre todos bien pasaron de 300. Por todos los cuales, cada año, día 6 de enero, se celebra un aniversario en la iglesia. Als supervivientes se les va a empresonar. Als homens, a la mateixa iglesia mayor. A les dones, a San Pascual. D'aquells presoners, escriu el conde de las Torres, di libertad a algunos por parciales a nuestras armas. La resta de prisioneros paisanos, 200 segons Inza, 140 segons Briau i 80 segons Mahoní, van marxar davant de l'exèrcit comandat per l'irlandès Mahoní, empresonats al castell de Sagunt, van passar a les presons de Requena i després d'Almansa, els que quedaven vius van ser canviats per presoners castellans a raó de dos valencianos per tres castellanos. Com demostra Santiago Vilanova, el 12 de gener de 1706, Villarreal va perdre gairebé un 20% de la població. El conde de las Torres va considerar la crema de Villarreal, és textual, desatino bien dichoso, que produjo un horroroso ejemplar al reino de Valencia, que sin tan monstruosa ejecución difícilmente se hubiera reducido a reconocer el error de su rebeldía. Este castigo ha dado impulso a que gran número de lugares vengan al encuentro a rendir la obediencia. quan el 17 de gener de 1706 el conde de les Torres culmina la rendició de la ciutat de València, s'ajusta el que li mana a Felip V i diu: o vos rendiu o vos faig el mateix que horroroso he hecho en Vila-real. Teniu tot el text en la conferència. La violència premeditada i sistemàtica contra la població civil esdevindrà una constant del conflicte armat de la Guerra de Successió. A mitjans de gener del 1706, l'universal incendi general Escarmiento de Vila-real ja es considera el model de política de terror a seguir per sometre les poblacions rebels austracistes. I clar, això es tenia que justificar d'alguna manera. A l'informe de la reina, l'any 1706, fra Jerònim Bellvís de Montcada i escrivà de Romaní explica aquestes accions contra la població civil com un càstig diví i converteix el conflicte successori en una creuada contra els enemics de la fe catòlica, representats pels anglesos i holandesos de l'exèrcit aliat de Carles III. Se'ls considerava a tots hereges. Identificar l'ostracisme com a crim d'heregia permet donar legitimitat a Felip V per a la successió d'una corona catòlica com l'espanyola i reprimir a hereges austracistes amb la Inquisició. La guerra pels drets dinàstics es va convertir en una guerra de religió. Avui comença els actes recordant la mort de Franco. La Guerra Civil Espanyola, recordeu, també va ser una creuada a imitació o a model de lo que ja va passar en els temps de la Guerra de Successió. La Guerra de Successió és la guerra de catòlics contra hereges. Als sermons, oracions, a la literatura de Cordell, s'arriba a emparentar els austracistes amb el dimoni. Sense embat s'afirma: quien aclama a Carlos III está en el infierno y con los monstruos de las tinieblas. En conseqüència, l'heregia austracista era competència del Tribunal de la Inquisició. La Inquisició constituís un tribunal d'excepció amb competències en tota la geografia espanyola, creat per la monarquia amb legitimació eclesiàstica per entendre casos d'heregia. Entre les heregies juzgades, les polítiques, la infidelitat al rei es considera delicte de lesa majestat, el més gran que es podia cometre, ja que atentava contra Déu, font del mateix poder. El primer inquisidor general borbònic, Vidal Marín, mitificava l'abast de la Inquisició per aconseguir, i ho diu ell així, la Espanya unida i la utilitat que tenia el tribunal com a instrument polític centralitzat de control ideològic per pacificar voluntades. Aquest control ideològic ha afavorit una constant política de recentralització. De fet, tota la història política d'Espanya és l'etern retorn a la qüestió nacional com a problema de la concentració del poder en un govern únic i central. A finals del segle XV, la qüestió nacional s'amaga sota la identitat comuna front a les minories, en aquells temps, conversos, jueus i moriscos. L'Espanya centralitzada es forja sobre la conversió d'aquestes minories presents en tota la geografia valenciana fins 1609. Per això, la societat valenciana sempre ha estat sospitosa a ulls de la Inquisició. La infidelitat dels valencians és una lletania constant en els avisos i novedades del reino. La correspondència de la primera generació d'inquisidors borbònics del Tribunal de València: Diego Muñoz Vaquerizo, Juan de la Torre, Isidro Balmaseda. La derrota ultracista d'Almansa va afavorir que la Inquisició implantara la lleialtat borbònica en la societat valenciana. Aquí, simplement dos exemples de com es fa això. Se comencen a obrir sumàries i informacions contra els ostracistes més destacats. Per judaïsans, els comerciants holandesos del cercle de José Cortizo, jueu d'Amsterdam, absentista i proveïdor de l'exèrcit aliat a València. A l'abat de Poblet, al moliner de l'arxiduc i als monjos propietaris de Quart i Aldaia, por lo que, declaradamente, en la sublevación de Cataluña y de este reino han cooperado y sobresalido el dicho abad, monjes y monasterio de Poblet. Des de l'estiu de 1707, els inquisidors valencians es dediquen prioritàriament a reprimir qualsevol manifestació de deslealtat al Borbó. Es reobrin causes com les de mossèn Jaume Urrea de Vila-real per proposicions favorables a l'arxiduc i els de la beata Anna Montesinos i una anònima gitana, també resident a Vila-real, per supersticions. L'any 1705 havien interpretat les senyals del cel, un eclipse que va haver, com favorables a l'arxiduc. Al mateix temps es prohibixen i censuren impresos austracistes, gassetes, sermons i qualsevol llibre contra Felip V. En aquesta gràfica teniu l'activitat de la Inquisició en un temps que la història oficial ensenya que quan arriba al Borbó la Inquisició deixa de tindre activitat. I curiosament són els picos més alts que n'hi ha i que fins al llarg de tot el segle XVIII, l'època de Felip V. El procés més curiós, és que conec molts de Vila-real, però el procés més curiós és el procés en ausència i rebeldia per impediments i ofenses al sant ofici contra els migueletes de l'any 1710. Va ser l'excusa per prender prontamente como se prendieron los micaletes que vivían indultados en su casa, especialmente cabos y los más señalados de que no hay satisfacción de que no dejen de volver a las armas con cualquier motivo. Y respecto de los que se prendieron de los indultados en este reino, que fueron gran número, se han mantenido en las cárceles de esta ciudad hasta cosa de 20 días, que los repartieron por los presidios de Peñíscola, Tortosa y Morella para tenerlos allí asegurados. Restituido el reino, escribió el inquisidor Muñoz Vaquerizo, el San Ofici moviliza a la población a favor de la causa borbónica. Publicita la nueva dinastía como la única merecedora del favor diví y en convivencia con las autoridades borbónicas, facilita el canvi polític castigant exemplarment els dissidents en insòlites acusacions. La majoria, si són clergues, se'ls acusa de sol·licitació en el confessionari. I quan llegeix el procés, apareix testimonis de la seva infidelitat al Borbó. Si és gent civil, la sodomia abunda de mala manera. Mirant els testimonis, són casos que avui diríem del Tribunal d'Ordre Públic, casos polítics totalment. L'inquisidor Muñoz de Vaquerizo, que el teniu aquí, gràcies als seus grans serveis, que va tindre una gran activitat, va ser nomenat bisbe de Segor. I la notícia és curiosa. I des de Segor, i teniu ahir el document de Simancas, trobat fa 15 dies, se va reprimir els catalans i se va implantar la nova planta castellana a Catalunya. Muñoz Vaquerizo. Bé, vos fi que vaig acurtant per arribar a lo que més m'interessa. En el beneplàcit de la Inquisició circulen, s'imprimissen, corren, es diu així, estampes i gravats com esta de Felip V com militar victorioso, les reals expressions i gozos dels valencians per la victòria de Felipe V, sermons com esta oració evangèlica en la catedral de València a les glòries de Felip V. I en tot això el que s'intenta és donar-li legalitat al Borbó com rei de les Espanyes. Els dos textos més importants que n'hi ha són el Teatro Monárquico i el Crisol de la Espanyola Lealtat. Amb aquests textos s'il·lumina els tòpics de l'estat confessional, el patriotisme, la lealtat espanyola, el servicio a la pàtria, i es construís una societat representada per un únic govern centralitzador de totes les institucions. En aquest paviment no encaixava el tradicional equilibri pactista-constitucional. El discurs de la lleialtat, la submissió, s'assegura amb un estat de setge militar. Vaig a córrer un poc. Tots els represaliats, tota la geografia de les famílies austracistes represaliades. De Vila-real, el llistat és immens. A tots, el primer que se'n fa és identificar-los, però no a ells. L'únic document en valencià que n'hi ha d'esta època és el que avui diríem un catastre de propietats, un padró de béns, on està el nom del propietari, el nom del sediciós i totes les propietats que se li embarguen. És les llistes, les teniu així. De Villarreal ne trobem un fum. Això està en la Biblioteca Nacional. A la postguerra, el vecindari amb intenció fiscal i el repartiment d'equivalente es va utilitzar com a eficaç arma intimidatòria i justifica embargaments i subhasta de béns. Si fem cas al diari d'Ortí, ningú no està lliure de sospita a la València borbònica. Melchor de Macanaz és un dels personatges més desconeguts de la història de Vila-real i és el que li devem que, si tinguérem un poc de bona voluntat, iniciarem un germanament amb Xàtiva. I vos conto el perquè. La repoblació de Vila-real amb militars borbònics del presidi d'Orà el 1708, per ordre expressa de Felip V, repartiéndoles les haciendas i bienes que nos pertenecen per confiscacions a rebeldes, és un projecte del jutge de confiscacions Melchor de Macanaz, el mateix que ell havia escrit i aplicat a Xàtiva. El mateix que es va fer a Xàtiva es va fer a Vila-real. I d'això poc sabíem. La destrucció i l'incendi de Xàtiva i la nova urbanització de la rebatejada Sant Felipe va exemplificar l'abast de la duresa repressiva que esperava els vençuts. Per Macanaz, la condició de bàrbaro pueblo conquerit justificava la ruïna, incendio i exterminio. Destruïda la ciutat de Xàtiva, desapareixia amb ella el seu nom. El nom de Xàtiva desapareix i es diu Sant Felipe. El 27 de novembre, s'edificava sobre les runes d'una nova colònia amb el nom de Sant Felipe. I curiosament, els rebels jativens foren substituïts per una nova colònia de nous pobladors dignos i beneméritos, oficials i soldats, viudes i orfes de militars borbònics, i aquells jativins que conservaron la pureza de la religió i la fidelitat debida al rei. El 13 d'abril de 1708, Melchor de Macanaz proposava al Consejo de Castilla la expulsió dels 448 veïns de Villarreal i la seva substitució per militars d'hora. La raó? Todos son ciegos por el partido contrario. Con Castig, Villarreal havia perdut la seva condició de Villarreal i es considerava aldea del nuevo corregimiento. Una aldea en la que les cases i sendes de regadiu i secà valien més de 500.000 lliures, un fortunón de l'època. Ara, establint a les famílies dels militars borbònics, s'asseguraria la quietud i benefici. A tots els veïns de Villarreal se'ls traslladaria per separat el més lluny possible. Entre ells es repartirien hisendes per vàlua de 94.739 lliures. Con esto, muchos lugares que se hallan con pocos vecinos se reemplazaban con estos y no se perdía vasallo ninguno. Se dividían porque siempre el mal junto es muy dañoso y más en el camino real de Cataluña, cerca de la montaña y de la marina, y en este importante sitio se ponían las pobres familias de Orán. El 17 d'abril, una relació amb tots els veïns que tenien que ser expulsats sense excloure els eclesiàstics es remet a Madrid. El Borbó, demà, es mostra favorable a l'expulsió i a la nova colonització de Villarreal amb militars d'Orà. Nomena ministro literato, era la condició d'alcalde més baixa que n'hi havia en l'època, a Rodrigo de Cepeda, oïdor de l'Audiència, per establir els nous pobladors i repartir els bons confiscats dels expulsats. El 4 de juliol, Cepeda rep instruccions per com se té que fer el nou govern polític de Villarreal. És un document interessantíssim. Amb les instruccions, curiosament, un indult per no foragitar a tots el veïnat. Tan sols els que el ministro literato juzgara sospechosos y mal inclinados que pueden pervertir a los demás. I hasta 1738, amb esta excusa, a tot aquell que di algo mal del govern de la vila o contra el govern, se'l foragitava i se'l expulsava de la vila. Les mateixes instruccions inclouen el pla de repartiment de les propietats dels ostracistes morts i fugits. Per identificar-les, és el que vos deia abans, un detallat catastre escrit en català. Quan ja no s'escrivien els documents tot era en castellà, però la hisenda pública ja sabeu que per recaudar empra tot tipus de mitjans que té al seu abast. I se diu així: el que faltare en uno o en otro a la verdad, en este catastre, no dient les propietats que tenia, no gozarà de l'indulto de su majestat. Serà desterrado i privado de los bienes que allí tuviere y se aplicarán al fisco de la cámara de su majestat. Amb el nomenament dels militars com alcaldes i regidors, s'afavorís la implantació dels ajuntaments de la nova planta. Els seus cognoms es perpetuen a la composició dels ajuntaments del segle XVIII. Des de l'alcaldia s'assegura la lleialtat dels ajuntaments amb una política de matrimonis. Per exemple, l'Alfred González es relaciona amb els Gamboa. Aquesta primera trama de Casoris s'anirà ampliant amb els Mundina, Granell, Barrés. El més granat de la societat de l'època es casa amb militars. La política habitual del matrimoni de convivència entre filles o germanes de les famílies locals de prestigis. Ja hem dit que la Vila-real passa de Vila-real a aldea. Es forma així una nova classe política representada per personatges com el marquès de Cailos. L'any 1738, ocupant la capitania general, se'l va acusar d'irregularitats i corrupteles, tractes de favor, consentits a canvi de diners. Ahir teniu un document original que sobre això i fica en qui i com, perquè ho deixava tot per escrit el senyor. Davant aquestes acusacions, empreu un poc la imaginació en personatges actuals, davant aquestes acusacions, el marquès mostró disgusto digno, diu la documentació. Netejar la imatge pública amb silencis dilatoris, alhora que es deixen sentir descalificacions i queixes donde i a qui és necessari deixar-les sentir, mostrando disgusto per el trato i la incomprensió recibida pels que han d'estar agraïts, és la resposta tòpica de certs polítics valencians estos dies. Acusada de corrupció, ha donat sempre en una societat com la nostra, educada i preocupada en que no se descubra motiu per a recelar i se renueve alguna inquietud. I sa por a lo que puga passar es fa molt consentidors de polítiques ben estranyes com la que, si mireu les notícies, ha passat este matí a l'Horta en cert passeig de certs personatges. I en això se falseja la identitat. Per tal de mitigar l'oposició dels naturals del país a la nova planta castellana, un autor anònim escriu un memorial carregat d'ironia jurídica, titulat «Manifiesto que no hubo rebelión en València por la entrada de las armas del señor archiduque y en los siguientes por los que de ellos se ejecutó». Es un manuscrit legalista en què es justifica l'actitud adoptada pels valencians davant del problema successori com a algo que no va passar. Aquí no ha passat nada. Més pragmàtics van ser els pretendents a càrrecs públics i sobretot els que consideraven en dret d'executòria de noblesa. A l'hora de justificar mèrits, es va acostumar a transversar la realitat i interpretar els fets ajustant-los a una contínua fidelitat a nostre senyor rei Felipe V. Els seus memorials de mèrits falsejaren convenientment la seva història familiar, manxada d'excessiva passió. Transversar o falsificar el passat es convertirà en costum des del 1722. Don Andrés Mundina, la casa la tenim al costat, a l'hora de pretendre el títol de noblesa, jurava i perjurava que van ser els rebels els que van cremar casa seua en el moment de l'assalt de Vila-real per les tropes borbòniques. Al mateix temps que negava els seus orígens valencians, considerant circumstancial haver nascut a Vila-real, buscava els seus ascendents al bear francès i va arribar fins i tot a francesar el seu nom. Va presentar 12 testimonis per avalar la seva ascendència bearnesa. El fiscal desmunta la seva pretensió demostrant que testimoni i testimoni eren tots falsos. No és a Milana, sinó que el que fa és encarrega la defensa de la Provença al prestigiós advocat Francisco de Puja i Feijó, col·legial i catedràtic de decrets a la Universitat de Salamanca. Revisa la pretensió i es conclou que l'informe del fiscal havia sido error de pluma. I Mundina va ser hidalgo de sangre i solar conocido, i gràcies a això del solar conocido tenim avui en dia la casa dels Mundina. Casos com els del Mundina abunden en la documentació de les escrivanies de cambra de la Real Audiència de València. En tots es descobreix l'interès per demostrar davant del Consell de Castella decidida renúncia a tot el que s'identifica com a poble en lleis pròpies i penedida submissió al Borbó. I vos deixo a l'aire una qüestió. Veig la mirada del primer Borbó. En aquest temps d'incertesa en què es toca viure, cal preguntar-se, és la nostra una societat sumisa, clientelar, acostumada a negar la memòria i falsejar la identitat? Molt agraït per la vostra atenció, excuses si s'ha allargat i vos jure que està molt retallat tot el que vos he dit. I si vos entreteniu, vos entretindreu perquè n'hi ha casos molt sucosos en el que esta nit Soc a Raig tindrà a bé publicar a la seva al web i després es farà el llibret. Moltes gràcies.